Agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i disposat a fer xerrada. A fer xerrada sobre unes quantes coses. La primera de totes, i per la que començarem, serà una ampliació. Ahir ja ho comentàvem, quan va sortir la notícia ens vam posar mans a l'obra perquè no deixa de cridar l'atenció, de la presència sobre aquest projecte pilot de la Generalitat de Catalunya, aquesta prova pilot, més que projecte, prova pilot de la Generalitat de Catalunya, doncs a l'hora de posar Mossos de paisà en els centres de secundària més conflictius. Això ha despertat diverses coses. Ahir en parlàvem amb el sindicat USTEC, que estava en contra de la mesura. Parlàvem amb el sindicat de Mossos d'Esquadra, que no ho veien malament. Tot el que sigui prevenció ho veuen bé. És el que ens explicaven des del sindicat de Mossos d'Esquadra. Però avui ho abordarem des de moltes, amb altres preguntes. El mateix concepte, la mateixa notícia, bàsicament, que és aquesta presència policial permanent de paisà durant tota la jornada lectiva a instituts conflictius. És una prova pilot que començarà a dos instituts. Bé, la primera pregunta és: estem parlant d'una solució o de posar una solució als temes dins d'aquests instituts conflictius? Una solució real i pràctica? O estem parlant d'un fracàs del sistema? Com ho hem d'enfocar, això? Aquesta és la pregunta. Segurament, si jo la deixo anar a vosaltres, heu de fer la reflexió. Estem parlant d'una solució, i la solució és posar una policia de paisà per combatre les agressions, no només entre els alumnes, o problemàtics entre els alumnes, sinó també els propis docents, que ja sabem que està augmentant les agressions, majoritàriament verbals, a la docència de Catalunya. Llavors, quin és el què? És un fracàs del sistema per aquesta manca d'autoritat, per aquesta manca de disciplina als instituts, per aquesta manca de polítiques woke, o no? O realment la qüestió és tan Bronx, si em permeteu, tan pel·lícula neoyorquina de Sidney Poitier, Rebel·lion en les aules, que hem de posar policia de paisà? Bé, en parlem d'això i en parlem des de dos vessants. En primer, parlarem amb el sindicat ESPEC de professors de secundària i després parlarem des d'un punt de vista social. I parlarem, si tenim l'oportunitat de connectar amb el doctor Bernat Tifón, per analitzar si el que veiem dins de les aules ara mateix, en el seu gradant, és un reflexe de la societat o de polítiques que estan aplicades. Comencem parlant amb el senyor Andreu Navarra, del sindicat ESPEC de professors de secundària. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Com esteu?
Molt bé. Jo tinc un dubte ara mateix, que no sé si et truco per una cosa bona o una cosa dolenta.
Home, la cosa, a veure, no s'ha de ser maniqueu ni binari així d'una manera integrista, però pensem que malament, no? Que això no respon a les necessitats reals del que passa al sistema educatiu, no? A veure, jo quan vaig llegir la notícia, el primer que em va venir al cap és la pel·lícula de Sidney Poitier.
Sí. I Rebel·lió en les aules.
Del Bronx i, sí, de, sí. I de... A veure, no, jo no sé si Catalunya està en aquest nivell de degradació pública tan bèstia. El que és evident és que les agressions, les verbals, els cops de puny, les empentes, les amenaces de mort fins i tot, els assetjaments van a més, i temes que aquí no citaré, que jo he vist, que ho hem vist, que existeixen. Però, clar, posar-se a fer sensacionalisme no cal, no? Vull dir, el problema hi és. El problema es reconeix en tant en quant s'envia policia. El problema és que és la solució enviar Mossos d'Esquadra...
Això, aquí vull anar a parar, perquè, clar, la violència, com la descrius, existeix, hem parlat moltes vegades, és una qüestió contrastada i denunciada, però tan bèstia és com per posar policia?
Home, sí, empentes, cops de puny, hem vist ganivetades.
Bueno,
la situació és molt extrema i hi ha molts docents. Atenció, no és una cosa apocalíptica com pot passar als barris dels Estats Units, però amb una freqüència molt preocupant. Els docents no estem a gust perquè hi ha una situació molt violenta. Però hi ha un fons que a nosaltres ens interessa molt destacar. A veure, aquí s'està fugint d'estudi. La llei diu que quan hi ha una agressió, un cas penal contra un docent, l'equip directiu del centre i el Departament d'Educació ha de prendre mesures jurídiques de protecció del professorat i ha de denunciar la persona, sobretot en casos penals. Clar, aquí què passa? És a dir, tu pots enviar policia i ja fas una mesura espectacular cosmètica, perquè el problema és que ni els equips directius ni la Generalitat donen la cara pel docent. Això és el que ens preocupa a nosaltres, que estàs sols. És més, a vegades es culpa el mateix docent d'haver estat agredit. Per exemple, tenim el cas d'una persona que va separar una baralla, va posar la mà a sobre d'un noi que estava atonyinant un altre i li va caure un expedient. Clar, un expedient al professor. O sigui, torna a ser aquesta lògica kafkiana, aquesta mena de nihilisme antiprofes que presideix la vida política de la Generalitat i que nosaltres no entenem. Nosaltres el que creiem és que hi ha d'haver, primer, autoritat a l'aula, però no autoritarisme, sinó autoritat perquè hi pugui haver convivència a l'aula. L'autoritat ha de ser del docent, no de la policia. I en cas d'un cas penal s'ha de complir la llei. El que no pot ser és que hi hagi centres que suspenen les NOFC, que són les normes de convivència d'un centre. Clar, les normes s'han de complir, les normes de convivència, però si no, quina educació estem donant? I la segona part és que, per exemple, es poden posar pràctiques restauratives que substitueixen les normes de convivència. Les pràctiques restauratives són després de les normes de convivència, tenen una altra funció. O sigui, hi ha una sèrie de negligències, abusos, es mira cap a un altre lloc, no es va a l'arrel, no anem mai a l'arrel del problema, que és la desprotecció del docent, no? El que no pot ser, ja ho he dit, és que els equips directius ho tapin tot, la Generalitat ho tapi tot, faci com que no hi ha cap problema, després envia la policia, el docent sempre té la responsabilitat de tot, és víctima i a callar, i rep coaccions per callar, la llei del silenci, pues això sí que potser sembla el Bronx, la llei del silenci, la por que té el docent a manifestar el que li ha passat, que ha rebut un cop de puny o insults. Les vexacions són constants, sobretot verbals, és un problema, i això crea ansietat. Llavors ja el sistema fa aigües. El sistema fa aigües i ja va sent hora que les institucions prenguin el control en un sentit de protecció de l'ensenyament, protecció del professorat, i deixin de culpabilitzar-lo i revictimitzar-lo o ningunejar-lo, no? O passa que quan hi ha un tema d'assetjament o temes ja realment lletjos, qui ha de marxar és la víctima, qui ha de canviar de centre és la víctima. Llavors aquí hi ha impunitat amb els insults i amb les agressions i ens sembla que enviar policia no és la solució. La solució, com sempre, és la solució democràtica, la solució del seny. És a dir, que si una persona fa una agressió o no deixa viure els altres, hi hagi conseqüències jurídiques.
Doncs, senyor Andreu Navarra, del sindicat... professors de secundària, SPEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Sí. Torno a anunciar que estem tocant fons, però igual remuntem un dia i el govern de Catalunya comença a fer coses assenyades i no reaccions en plan torrente, perquè és que de debò que...
Mira, jo et prometo d'aquí davant de tothom que la primera cosa bona i notícia xula i bona per comentar et trucaré perquè sigui una conversa en positiu.
Ens comprometem cap a la llum.
Una abraçada, Andreu, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Un plaer, gràcies. És cert, és que sempre que truquem a vegades és per comentar coses que sempre m'han a parar al mar aquest. És que estem, o la sensació és de degradació constant. Jo no sé l'enfocament, que no dubto de la bona fe de tot això, Ara, ostres... I quan, perquè tard o d'hora sabrem quins instituts han de tenir aquests policies. Ho sabrem. Llavors què? Senyalarem? Senyalarem amb el dit aquests instituts? Aquestes poblacions les senyalarem? D'entrada ja el municipi del Prat de Llobregat ha dit que ells no. Ja comencen a dir, no, nosaltres no. Començarem a senyalar? És el què? Va, de seguida el que farem... dic això d'assenyalar perquè serà així. Ho dic perquè m'estàvem mirant d'una manera, ho dic perquè serà així. Bàsicament, i la reflexió seria que possiblement estem parlant d'una de les reivindicacions que feien els docents, mira, no li he preguntat a l'Andreu, però és una reivindicació que en altres xerrades ens han dit, sobretot quan aquestes mobilitzacions i aquestes vagues que hi han hagut i que hi hauran abans de que acabi el curs, i és aquesta demanda de recursos per la integració dins de les aules, per l'educació especial, de moltes maneres i moltes maneres i moltes formes, està aquesta educació especial. Va, de seguida parlarem tot això com a reflex de societat. Perquè aquesta és una altra. No sé si això, de fet, és lògic poder-se fer aquesta pregunta, no sé si això pot ser un reflex de la societat actual. Va, de seguida en parlarem d'això i en parlarem amb el doctor Bernat Tifón, que és professor de Psicologia Forense i Criminal de la Universitat CEU Abat Oliva. I en parlarem aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, parlem del cor i de la necessitat, perquè aquestes notícies a vegades posen a prova la teva màquina d'un bejar sang. Afortunadíssimament tenim INSCOR, que és el centre líder en cardiologia a Catalunya. I com a centre líder en cardiologia a Catalunya, ho fan tot per la salut del teu cor, des d'un gimnàs cardíac, aquest gimnàs que hi ha amb supervisió mèdica o paramèdica. I el que fan a INSCOR, i ho saben fer molt bé, és cuidar del teu cor i ho fan també realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. El que faci falta, i ho fan ja, per quan tu ho necessitis. Perquè aquesta atenció ràpida inclou aquesta programació de la teva visita per quan ho necessites, quan realment ho necessites. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¿Ah? ¿Ay, qué ha dicho?
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Cope Catalunya i Andorra.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Noche ochentera.
La notícia és tot un què, i està aixecant reaccions a favor, en contra de tot el tema, conforme a la presència de policies de paisà durant tota la jornada lectiva a les escoles més conflictives de Catalunya. És un pla pilot de la Generalitat de Catalunya. Clar, dit això, des de fora et preguntes, estem davant del mirall de la societat? Realment això és un concepte de que hi ha per què està passant tot això? Perquè és cert, i és una realitat, que les agressions a les aules, en diferents graduacions, insisteixo, no parlem del Bronx, ni de la pel·lícula de Sidney Poitier, Rebel·lió en les aules, no parlem d'això, però sí parlem d'una qüestió preocupant. Com socialment això, com ho analitzem? Intentem treure l'aigua clara amb el doctor Bernat Tifón, que és professor de Psicologia Forense i Criminal de la Universitat CEU Abat Oliva. Bernat, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Bueno, siempre estoy encantado de hablar contigo, Bernat, ya lo sabes.
Gracias.
Oye, realmente, esta propuesta, este plan piloto, lo que sucede, el aumento de agresiones en las escuelas a profesores, ¿podemos creer que puede ser un reflejo de la sociedad?
A ver, puede ser un reflejo, efectivamente. No se puede establecer una relación inequívoca de manera causal con una única, digamos, variable que podías explicar. Tienen que existir varios elementos. Eso es multifactorial y multicausal. Sí que se ha apreciado un incremento, ¿no?, de estos niveles de agresividad, que entiendo yo que viene derivado, pues, de los medios de comunicación, pero más que medios de comunicación, por los juegos de internet, juegos virtuales, también por familias desestructuradas. O sea, que por eso, que de alguna manera, en ese sentido, poder establecer una única explicación se hace difícil.
Claro, entonces, posiblemente los cambios en educación, porque claro, los chavales van a clase a también a educar, pero también a entender ciertos conceptos. ¿Esto después cómo puede afectar cuando salen de clase? Cuando todo este concepto de educación, de disciplina, y entiéndanme cuando hablo de disciplina, no estoy hablando del ejército ni mucho menos, ¿esto cómo puede repercutir cuando uno acaba? O cuando se incorpora a la vida, vaya.
Claro, a ver. Hemos de tener en cuenta que un menor que va desarrollándose, pero un menor que evidentemente va pasando desde lo que es la infancia, adolescencia, la pubertad, la juventud, se va formando a lo largo de todos estos años, y unos años que evidentemente la educación informal, que es por parte de la familia, es súper importante. Luego viene la educación, digamos, por así decir, la formal, o más que formal, es la escolar educativa, la enseñanza, la académica, por así decir, y la formal ya es la institución, digamos, policial y jurídica más conocida. Claro, lo que es la introducción de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que van de paisano, ¿no?, entiendo yo, a los medios educativos, evidentemente, y aunque siendo una prueba piloto, no deja de ser una prueba piloto experimental a fin de poder apreciar justamente lo que serían las consecuencias, o al menos evitar que puedan sucederse, pues, temas de bullying, temas de, digamos, de agresividad manifiestas en centros escolares, que lamentablemente muchos profesores y muchos centros educativos se encuentra en el día a día de su quehacer, ¿no?
Estamos de acuerdo en eso, que es una cuestión del día a día, pero Bernat, meter a la policía en la escuela permanentemente y de paisano, ¿esto no puede generar una cierta alarma social?
A ver, vamos por partes. Si está de paisano, en principio el menor no tiene, en principio, no lo sé, en el sentido, porque como es una prueba piloto experimental, tampoco puedo opinar al 100% sobre esta prueba experimental. Eso ya que quede claro, ¿no?
Sí.
Pero partiendo de la base que si van de paisano y por tanto no llevan el uniforme, es una forma de suavizar, de poner aceite al asunto, si me permite la expresión más coloquial, ¿no? Es decir, para acomodar, digamos, la visualización de este tipo de figura, y que evidentemente, aparentemente, puede, digamos, mostrarse como otro tipo de figura que no tiene que ser, que tenga que presentarse como, digamos, agente de la policía. Dicho de otro modo, cuando los menores se van al médico y ven las batas blancas, se espantan. Si ven al médico, digamos, sin la bata blanca, se espantan menos, o, digamos, el espanto es mucho menor. Se amortigua, digamos, esta circunstancia a nivel emocional, ¿no? Por eso que de alguna manera, si los policías se presentan uniformados en las escuelas, claro, a lo mejor pues espantan, o de alguna manera pues se cuadran, por así decir, entre comillas, si me permite la expresión así más coloquial, ¿no?
Sí.
Y de hecho ya se cuadran ya de por sí cuando ven la presencia de un profesor en el aula o en el patio o donde sea. Si encima además de alguna manera ponemos una figura uniformada, pues evidentemente la cuadratura del círculo es mucho mayor, ¿no? ¿Me explico?
Sí.
Con lo cual se intenta evitar males mayores en los centros educativos a efectos de prevenir una circunstancia en la que el profesorado se encuentra, porque el profesorado se encuentra en una batalla a tres líneas, que es la batalla, primero con los menores o con los alumnos, la batalla con los padres de los alumnos y la batalla, evidentemente, del centro escolar. Con lo cual, caray, es que las batallas que se enfrentan el profesorado es múltiple en ese sentido. Y entonces, bueno, la existencia como prueba piloto a este tipo de circunstancia para intentar amortiguar las consecuencias de unas circunstancias previsiblemente mayores, yo creo que posiblemente puede ser favorable.
Bueno, esperemos que sea así y que socialmente la cosa sea mejor, porque en principio es una buena idea, sin juzgar, porque como tú bien has dicho, es una prueba piloto, vamos a ver qué sale de aquí, pero en principio parece una buena idea, ¿o no?
Parece una buena idea, entiendo yo, desde mi buen saber y leal entender.
Por supuesto, lo que quiero, sí, es tu opinión, Bernat.
Es en los centros educativos en los que existe en los que exista un mayor nivel de conflictividad.
De acuerdo.
Entiendo yo que hay centros que de alguna manera pues la conflictividad es mucho menor, que evidentemente la conflictividad siempre existe en todos sitios y en todas partes. Lo que posiblemente, según donde esté localizado este centro escolar, en según qué barrio de Barcelona o barrio de la zona metropolitana en el que existe, digamos, barrios disgregados o barrios, digamos, conflictivos, evidentemente los menores que ya provienen de circunstancias de cierta conflictividad es posiblemente los más propiciatorios a insertar este tipo de figura y a efectos de prevenir cualquier tipo de circunstancia más digamos lamentablemente que pueda sucederse, ¿no? Y creo yo que puede ser positivo en ese sentido.
Ojalá sea así, que sea una buena decisión, porque en ningún momento se duda de la mala fe, ¿eh? Que consti això y que quedi ben clar que en cap moment s'ha... Però clar, és lògic pensar si el sistema ha fracasado, ¿no? Cuando vemos policía de paisano en los institutos, ¿o no?
Bueno, a lo mejor yo no lo interpretaría así, o yo no quiero interpretarlo así, como que si el sistema haya fracasado. Es posiblemente, vuelvo a decir, a efectos preventivos, a efectos de evitar males mayores, a fin de evitar lamentaciones, no solamente por parte, evidentemente, de las personas implicadas desde el punto de vista físico, incluso y o verbal, ¿no? Mm. Por parte de los alumnos, sino también, evidentemente, por parte de las familias. Las familias, evidentemente, muchas veces se quedan descolocadas ante una circunstancia como esta, que no saben qué hacer. Y lamentablemente, me he encontrado con padres que se encuentran con hijos que presentan trastornos o disfunciones mentales de cierto nivel de agresividad, que incluso ni los propios padres pueden llegar a poder, claro, soliviantar o al menos aguantarlos o amortiguarlos. Y tienen que necesitar o recurrir a agentes externos para poderlo, digamos, arreglarlo,
sí,
¿no?
Arreglarlo o reconducirlo, ¿no? Entonces,
o reconducirlo.
Claro, esto nos lleva al hecho, Bernat, que posiblemente en los centros lo que hace falta, sobre todo por estos centros más conflictivos, que tienen estos perfiles de alumnos más complicados y demás, un refuerzo de psicólogos, ¿no? Un refuerzo de ayuda, claro, externa, o sea, que no existe, claro, que no existe. Igual este sería uno de los pasos, posiblemente además de la policía.
Claro, a ver, vamos a ver, los centros educativos ya tienen su propio, digamos, unidad de psicología, psicopedagógica, para intervenir a los propios alumnos. Luego también están los EAPs, ¿no? Equips d'assessorament psicopedagògics, que son de la Generalitat en ese sentido. Que, claro, son figuras que intentan, digamos, por así decir, pues apaciguar las circunstancias conflictivas que puedan sucederse. Pero claro, también es verdad y es cierto que son profesionales de la psicología, de la pedagogía, del magisterio, o profesores. No son agentes de la policía, por así decir. Claro, si se encuentra con una circunstancia muy aguda de una conflictividad importante a nivel comportamental, con estados de agitación comportamental...
Y si hay muchos casos, también se pueden ver sobresaturados. Es decir, cuando en estos centros, claro, igual hace falta un refuerzo importante de esta situación.
Efectivamente. Es que incluso en el peor de los casos, en el peor de los casos que puede existir un estado de agitación conductual en el que el menor se hace difícil de poder controlar, se tiene que evidentemente pues dar lugar lo que es digamos la reducción física del sujeto. Claro, los sujetos, digamos, escolares finalmente recurren a servicios de emergencias médicas para que puedan intervenir en ese sentido, ¿no? Pero son casos que vuelvo a decir, son casos muy puntuales, pero en el caso que se tenga que dar hay que recurrir, claro, efectivamente.
Esperemos que todo esto no llegue a más y que realmente sea una solución para intentar frenar un poco esta agresividad en las aulas, tanto entre alumnos, por el bullying que comentabas antes, como a los profesores, que las agresiones se siguen manteniendo, verbales principalmente, afortunadamente.
Efectivamente, al menos y podemos establecer una comparativa con los Estados americanos. Los americanos de alguna manera que entran con los
es que es inevitable hacer la comparativa. Yo, en cuanto ayer se publicó la noticia, el anuncio, sí. Claro, yo inmediatamente sí. Se me vinieron a la mente estas pelis de Hollywood donde mandan, claro, a un boina verde a un aula para controlar a los alumnos. Y voilà, claro, que exagerados. Y pero bueno, claro, a nuestro al nivel menos, hablamos, ¿eh?
Claro, al menos aquí en España, o al menos en Europa, no tenemos acceso a las armas como si lo tienen los americanos. Pero claro, es que si establecemos la comparativa, en Norteamérica, como bien sabes, hay muchas veces que salen noticias, sí, sí, ha entrado un alumno pertrechado con armas y se ha liado a pegar tiros en el aula. Al menos aquí no hemos llegado, de momento, esperemos que no, y tocamos madera.
Alguna arma blanca ha salido por ahí, sobre todo en estos institutos conflictivos, sí. Alguna arma blanca sí que ha habido, y ahí es eso donde sí sería el qué, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Madre
sí,
mía.
Sí.
Doctor Bernat Tifón, profesor de Psicología Forense y Criminal de la Universidad CEU Abat Oliba. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
A ti, por favor, José Miguel. Muchas gracias.
Un abrazo, cuídate, Bernat.
Un abrazo, igualmente. Adiós, adiós.
Doncs parlàvem amb el Bernat Tifón. És inevitable fer-te la pregunta, suposo que ahir ho explicava molt bé Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, que en principi la prevenció no està malament, però hem de parar i a veure què surt d'aquesta prova pilot per treure conclusions. No oblidem això, que és una prova pilot. Però a mi m'ha cridat força l'atenció perquè ja hi ha ajuntaments que estan dient, no, aquí nosaltres no ens toca a nosaltres. Penso, he llegit concretament les de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Suposo que altres ajuntaments estaran amb les orelles aixecades perquè aquests dos instituts, un d'aquests instituts conflictius on començarà aquesta prova pilota és el Baix Llobregat. De seguida tothom aixeca les orelles. Ostres, ens assenyalaran per això? Serem assenyalats per aquestes qüestions? Que sí, possiblement hi ha conflictivitat, però entenc que des del punt de vista social que tenim, això ho hem d'abordar de moltes maneres. Entenc, eh? Bé, dit això, de seguida ens relaxarem una mica per explicar un conte. Un conte. Sé que no és Sant Jordi. Sant Jordi ha passat, però sempre és un bon moment per explicar un conte. Però és un conte que va passar. És un conte històric. És un conte no basado en hechos reales, sinó que són fets reals. En parlarem de seguida d'aquest conte històric amb l'Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni Campany, que ens ho explicarà, i us puc ben assegurar que el que ens porta avui és un pas amb la mítica i en la realitat. És molt, molt xulo. Però abans, atenció a aquest missatge que va dirigit a comunitats de veïns i administracions de finques. Perquè si vols més seguretat a la teva comunitat, està Digital Mantenimientos. Pensa en Digital Mantenimientos perquè per 39, això us dic d'entrada, 39,90 al mes instal·len una càmera en quota tancada sense despeses afegides. I atenció, perquè el més important de tot això és tota l'experiència que hi ha al darrere. Són 40 anys donant servei a comunitats de veïns i això és una experiència que es nota. Entra a digitalmantenimientos.com perquè la diferència no està en la càmera. Tu pots comprar una càmera, i jo també, una càmera d'aquestes superbones. No, la diferència està en el servei.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. Charles Bronson. Henry Fonda.
Sé que ahora tú me dirás de una vez lo que buscas.
Hasta que llegó su hora. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Vuelve MotoGP.
desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Bimad y Mediaset Infinity.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs parlem d'aquests capítols històrics que tenim a sobre. De fet, sempre dic el mateix, i és que és cert, és que a vegades, i ho reflexiono molt, quan parlem d'història, hi ha molts capítols històrics que queden una mica com amagats, que poden ser més o menys desconeguts i que semblen un guió d'una pel·li. Perquè diuen que és històric, això ha passat, però, ostres, hi ha coses que semblen realment una història, un guió d'una pel·li. I digna de Hollywood, digna d'aquestes pel·lis superèpiques i tal. Hi ha moltes coses que hem passat aquí i que hem xerrat molt amb l'Òscar Uceda, que és historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Campmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, senyor Cruz, com estem?
Molt bé, encantat de parlar amb tu i disposat a veure quin guió de pel·li em proposes avui.
Pues avui sí que és de pel·li d'aventures. Podríem ficar per aquí a l'Indiana Jones tranquil·lament. I és una història que té com a origen o com a impuls una llegenda, una cosa curiosíssima que té que veure amb la història d'Amèrica i que ens tenim que remuntar a la invasió musulmana d'Espanya, on aquesta llegenda sorgeix, sobretot a Portugal, on s'explicava que un bisbe, acompanyat de 6 bisbes més, fugint dels musulmans, va embarcar a l'Atlàntic i es va adentrar a l'Atlàntic i va arribar a una illa mítica que es deia Antília. No? I amb aquesta illa va fundar 7 ciutats amb 7 catedrals i que tenien els paviments de plata. No? I aquestes illes eren les 7 ciutats de Cíbola.
Es deien, ostres, aquesta... sí, em sona molt a 7 ciutats de Cíbola. No.
Exacte, és molt mític i
sí,
tot
sí,
això.
Llegendari, això, eh?
Molt llegendari, que després se va escampar per tota la península, que va durar pràcticament tota l'edat mitjana, totes aquestes ja quedaria molt lligada als llibres de cavalleria i a finals de l'edat mitjana es tenia bastant consciència, es pensava realment que aquesta illa d'Antília sí que existia, fins al punt que quan Colón arriba a Amèrica, les illes Antilles se diuen així perquè pensava que havia arribat a les illes que estaven al cantó d'Antília. No?
Ah, sí?
Sí, té aquest origen, no? Les illes Antilles se diuen així per aquest motiu. Aquesta existència d'Antília pues, va permaneixer, no?, a la gent, als primers exploradors i conqueridors d'Amèrica, i un d'ells, el Cabeza de Vaca, va naufragar a 1528 a lo que avui és Texas, no?, i va passar una odissea amb 4 companys més, que va estar 6 anys caminant, no?, per lo que ara és el sud dels Estats Units, fins a arribar a l'actual Mèxic, no?, lo que era México Tenochtitlan, que acabava de ser conquerit pels espanyols, i on un virrei no, va escoltar les aventures que va explicar el Cabeza de Vaca, i Cabeza de Vaca li va dir al virrei Antonio de Mendoza i Pacheco que havia sentit parlar als indígenes que més al nord n'hi havia 7 ciutats, que eren les 7 ciutats de Cíbola. No?
Ostres, ja està.
Ja la tenim liada.
Ostres, d'entrada la història és brutal. Aquest paio que naufraga, comença a caminar, suposo tenint aquest contacte amb les tribus indígenes de la zona, arriba a territori espanyol i explica tot. Ostres, ja la tenim liada aquí.
Està, ja comença la pel·lícula bé, i a més tot lligava perquè Cíbolo, un cíbolo és un bisonte.
Eh? Ah,
i, clar, les grans planures estaven plenes de... Abans que arribés el Buffalo Bill, hi havia un munt de búfalos, no? Sí. Que tota la història lligava. Dic, hòstia, això pot ser veritat. I el mateix virrei va dir, doncs vinga, enviem una petita expedició amb uns dels sobrevivents d'aquestos, que era un indígena que estava cristianitzat, i un frare, no?, que es deia Fray Marcos de Niza, els va enviar a una expedició a veure si era veritat que estava en les 7 ciutats de Cíbola, estaven per allà. Bueno, va ser un desastre d'expedició, Estebanico, que es deia així l'indígena, va morir, el Fray Marcos de Niza va tornar com va poder, però va dir que a la llunyania va divisar aquestes 7 ciutats. Diu, si realment estan allà, estan els bisontes, està tot, estan els cíbolos, realment sí que Cíbola per fi l'hem trobat, no?
Però mentia o és una qüestió que veia visions aquest home?
Ja,
o...
aquí la història ja veuràs al final. Total, que s'ho creu, claro, lo diu un mossèn, pues, bueno, diu un frare, té que ser veritat, i monta una gran expedició amb 300 espanyols, un munt d'auxiliars indígenes, no? que parteix, el comandant és el Vázquez de Coronado, i puja cap amunt per el que és als Estats Units al 1540 a la recerca del sexitat de Cíbola, veuen els cíbolos, no? Veuen els bisontes, veuen les planures, ja estaven emocionats. El frare animant de que sí, que estem a punt, segur que tenim a tocar, no? que estem a punt d'arribar.
Ho tenim a tocar, ho tenim a tocar.
Sí, sí, ho tenim a tocar. I bueno, ja, i van passant els dies, allò que és un desert, allò eren unes condicions de viatge terribles, però sí que comencen a trobar-se indígenes que diuen sí, més cap amunt sí que n'hi ha set ciutats, no? Diu, que raro, no? Total, que al final arriben al puesto on els havia divisat aquestes ciutats el frare Marcos de Niza, i realment el que van entrar en contacte és amb el poble Anasazi, amb els indios pueblo, i lo que eren, que són unes construccions, sí que eren no ciutats, però sí uns poblats de construïts d'adobe, que encara es conserven i que són patrimoni de la humanitat als Estats Units, però que evidentment no eren Cíbola, no hi havia plata, no hi havia set bisbes i no hi havia set catedrals, no? Lo que també va acabar l'expedició com el Rosari de l'Aurora, el frare, pues, quasi lo linxen, i bueno, va acabar molt malament, però almenys pues, va explorar tota aquesta zona de Nuevo México i Arizona, no? Tota aquesta zona del sud dels Estats Units, la primera gran exploració va ser aquesta del Coronado, pues, buscant unes ciutats mítiques que no existien.
Una cosa per l'altra, en tot cas, però, clar, la pregunta és quina era la pretensió d'aquest frare dient coses que realment, evidentment, no havia vist.
No havia vist ella la història, bueno, la seva imaginació, per una banda, de que estava molt lluny i va divisar poblaments a la llunyania, no? I el tema de que venia ja molt sugestionat, jo m'imagino que ell mateix se va creure la història de que possiblement allò que veia a la llunyania eren les setxutats de Cíbola, no? Però la veritat és que no va caure bé. En el moment que se van adonar compte que allò no era Cíbola i que s'havien fet un viatge terrible, les conseqüències terribles també per no res, pues digue-me que...
No, gràcies, segur que no els hi fa fer.
Clar, no massa.
Doncs senyor Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Capmany, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i aquesta magnífica història d'expedició realment i d'aventura, en tot cas,
Sí, que és molt xula, aquesta de Cíbola.
Una passada molt forta, Òscar.
Igualment.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Sense la minya mal, un camp molt complicat. L'equip de Flick ha de superar tot i sumar 3 punts més. Ho viurem al programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la COPE.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des del Coliseum, Getafe-Barça.
Manolo Oliveros. Elena Condis.
Gemma Santos.
Josep Maria Minguella.
Javi Casquero.
Guille Uzquiano.
Tiempo de Juego. Paco González. Manolo Lama.
I el millor equip de la ràdio esportiva.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Magnífica la història de les siete ciudades de Cíbola. Són aquests mítics que és història que ens ha explicat l'Òscar Uceda, que, per cert, serà una història que podreu tornar a escoltar a la web de la casa, a Cope Catalunya. Entreu a Cope Catalunya i d'aquí una estoneta estarà publicada aquesta història, tant escrita com per tornar a escoltar el que ens explica, o el que ens ha explicat, millor dit, l'Òscar Uceda sobre aquesta gran aventura de la recerca, la búsqueda de les 7 ciutats de Cíbola. Quin mite, Va, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra amb el recordatori que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que us interessin a la web, a Cope Catalunya, també a l'aplicació a través d'iPhone, iOS, que seria el sistema d'iPhone, com Android. I obrirem migdia per parlar d'una situació també força interessant que ens afecta a tots, perquè l'IRPF, l'impost de l'IRPF, el de les persones físiques, ha marcat el seu màxim històric després d'una dècada consecutiva de pujades. allò de la deflactació, per culpa de la inflació, no ni està ni se l'espera. De fet, va ser rebutjat al Parlament de Catalunya una d'aquestes qüestions. Va, de seguida en parlem de tot això. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Miro el de l'IRPF, tornem de seguida.